Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vuit minuts i mig que passen de dos quarts de cinc de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Com estem? Bona tarda.
És que m'acaben d'avisar que ja hi érem en directe.
Sí, estàvem aquí per fer el cafè aquí.
Xerrada. Sí, sí, sí. Faltaven les patatetes, les olivetes, tot això.
Exacte. Què fa divendres? Què fa divendres?
Exacte. Home. Escolta'm una cosa, jo avui llegeixo el guió i posa cinema dins del cinema.
Sí.
Dic, va.
Clar,
la metafísica.
S'ha tornat boig ja,
sí.
Aquest.
Sí,
ja
sí,
no,
sí,
no li
sí.
Queden més top 5 per fer i ha decidit inventar-se coses, no?
Sí.
Doncs pues no.
Val.
Si jo l'únic que puc inventar és fer l'idiota. Tot l'altre és zero. No, avui us vinc a parlar d'un d'aquests subgèneres que els que ens hi dediquem una mica a això sempre pensem que tothom els coneix i
sí.
Realment no és que la gent sigui estúpida, que molts crítics ho creuen, que això és una cosa que hem de combatre una mica, que l'esnobisme està molt malament, sobretot en el món de l'art, sinó que la gent, com els gèneres musicals, o sigui, no t'aniràs a entrar a l'indie rock pop, com categoritzar-lo, que cada cançó l'entens, no? Doncs en el cinema passa igual, del drama, thriller, intriga, romàntica, por i cap a casa tothom.
Correcte.
Què passa? Que en les èpoques del Hollywood d'or, els va començar a agradar moltíssim, que és una cosa que ara se segueix fent, però crec que l'autocrítica no els agrada. Tampoc els agrada gaire abans.
No té gaire pinta que
els
agradi.
Però almenys tenia com una categoria més mística,
sí.
Que és el parlar des de Hollywood de les coses que passen a Hollywood o que han passat a Hollywood en els anteriors 10, 20, 30 anys.
Val.
Sempre amb una mica de retrospectiva. L'actualitat no els agrada.
Una mica la pel·lícula aquesta que va protagonitzar no fa gaire, Leonardo DiCaprio.
No, era una vez en Hollywood, exacte. Sí que hi ha un punt una mica més ficció en aquell cas, però en el món de Hollywood sí que hi ha hagut molt... Que no és un biòpic, sinó que és abordar temes que han passat en aquella indústria des d'una perspectiva molt més crítica.
Vam parlar també, no fa gaire, de fet me la vas recomanar i la vaig veure, aquella sèrie que parla del rodatge del Padrino,
sí,
que val
exacte.
Molt la pena.
The Offer,
sí.
A Sky Showtime.
Boníssima.
És boníssima. I llavors sorgeix aquesta categorització que sempre ens la inventem els crítics, perquè no sabem fer una altra cosa que inventar-nos categories perquè cinema no en sabem fer, que és el cinema dins del cinema. Què significa el cinema dins del cinema? Que les pel·lícules que us porto avui són... pel·lícules, ja sigui ficció o sigui una biografia general sobre un moment històric de Hollywood, vale. De la creació cinematogràfica.
Vale. Ha d'haver passat, entenc?
No té per què.
No,
pot ser ficció,
eh?
Però el que està recreant és situacions que passen a l'hora de fer una pel·lícula,
vale.
O produir una pel·lícula, o en el context que es facin aquestes dues coses, que a vegades és tota la vegada. Llavors, crec que és un tipus de cinema molt bo, que ha donat boníssimes pel·lícules i que molta gent no ha sabut categoritzar en aquest subgènere.
Val.
Sinó que han fet, no, això és una pel·lícula històrica, és un biòpic, és no sé què... No, hi ha una subcategoria que és cinema dins del cinema.
Val.
I avui us porto el que per mi seria el top 5 meu personal. N'hi ha moltes i ens hem deixat unes quantes. Podrien ser, per exemple, Damien Chazelle és un expert en això. La La Land i Babylon són literalment aquesta subcategoria, que també forma part de moltes altres, no?
Val.
Però Eva el Desnudo, per exemple, que és una que he dubtat moltíssim si la posava o no, però aquestes per mi són les meves debilitats i t'explicaré per què.
Val. Som-hi?
Som-hi.
No, és que ara estava pensant, Víctor, no parlaràs més i escoltarem aquesta cançó sencera.
Ho podríem fer.
Un tamacle.
Les quatre que venen després t'agradaran encara més.
Sí? Són totes les del rotllo?
Sí.
Has
He volgut
acceptat.
Fer crooner afroamericana dels anys 60.
Has acceptat, o sigui, has portat avui aquest subgènere musical.
Exacte.
Que és el meu predilecte.
Doncs mira, avui estem fent un win-win pels dos.
Perfecte.
La número 5 és Mank, del 2020... per mi, la més infravalorada dels últims anys,
sí,
perquè els Oscars van ser molt covards i no van donar-li el que es mereixia a David Fincher, que és una... és la història del Herman Mankiewicz, que l'interpreta el Gary Oldman, que és la història de com es fa el guió de Ciudadano Kane, aquest tòtem del cinema dels Estats Units. Orson Welles, que ja amb 24 anys era un monstre de la interpretació i era una llegenda, com una cosa molt mística i que només es podia parlar amb ell poques vegades i per telèfon, perquè ell estava fent Shakespeare a Londres, és com desmitificar, mitificant, ojo el concepte que t'estic dient aquí, de la creació d'una obra tan magnànima com aquesta. El Herman Mankiewicz era un alcohòlic i un idiota, i una persona que no tenia cap mena de capacitat normal a l'hora d'entablar una conversa amb una persona en un context social. A partir d'aquí ja era un geni, escrivint. Llavors...
És compatible.
Juntar-se aquell geni amb Orson Welles creen aquesta pel·lícula. Què passa? També et destripa el que és una mica els guionistes d'aquella època, com la Metro Goldwyn Mayer, que surt del Louis B. Mayer, intenten frenar la pel·lícula, no els agrada... El que sempre passa, que al final, quan ja s'ha fet la pel·lícula, passen 50 anys, a la gent li importa tres pepinos. La qüestió és tant que jo us la recomano moltíssim perquè no... O sigui... no defuig del context polític que es vivia en aquell moment. Que sempre que es parla del Hollywood dels anys 40, sembla que sigui allò idíl·lic, post-segona guerra mundial, tot anava com un tiro... No.
Per res.
I a l'any 41 encara menys, i que no havien ni entrat encara a la guerra, no? Doncs tot aquest caldo de cultiu és molt bo perquè explicar-te com fer un guió a través d'un gran guió, per mi és una sublimació d'una pel·lícula boníssima i que no ha tingut el reconeixement que mereixia. I a més està en blanc i negre d'aquests purs, que no són allò de contrastos molt forts de llum, sinó que és el clàssicazo.
Blanc i negre de tota la vida.
Exacte.
Val.
A Netflix.
Estava pensant... Netflix, eh?
A Netflix. Val. Projecte de producció de Netflix.
Estava pensant, un dia pots portar grans idiotes que han estat grans genis en el món
del
cinema.
Sí, ostres.
Perquè n'hi ha molts, eh?
Ostres, sí.
N'hi ha molts.
Sí, i farsants també et podria fer, eh? Sí.
No vull iniciar un gran debat, però per tu és separable l'obra de la idiotesa?
De la idiotesa, sí.
Sí, eh?
Perquè entrem en que la idiotesa és una cosa una mica més naïf.
Val.
Lo de separar l'obra de l'artista, això ja és el debat.
És una altra cosa, sí, sí.
Exacte.
Sí, sí.
Jo de l'idiota sí, perquè és més naïf.
Val. Anem a la quarta?
Som-hi,
va.
La número 4 és una també de les meves debilitats perquè sempre hem rajat una mica així de broma. De
per què
la novel...
em trenques aquest tamacle
de
així?
La novel·la vaga. Perquè t'haig de dir novel·la vaga.
Val, val, val. Si és per això...
Novel·la va vaga. Te'n vas anant amb la B baixa.
De canna.
Sí, una mica Manel Valls. És La noche americana de François Truffaut.
Home.
Ojo aquí, eh? Sempre hem rajat molt d'aquest punt de Godard i de Truffaut que... s'emmirallaven moltíssim a si mateix quan van superar els primers anys dels anys 60, perquè ja els va reconèixer tothom, sí. Són pioners, etc, i s'ho van creure moltíssim. Però aquesta de 1973 em sembla magnífica perquè és una mica Truffaut rient-se a si mateix. Que és un grup de joves...
Ho sol fer, Truffaut, això.
Sí, però en aquest punt és del que ell forma part, que és del cinema.
Val.
Que és el 1973... un equip jove de tècnics, camarògrafs, guionistes, productors, un director, al puro estilo novel vague, és a dir, gent amb un cigarro a la boca i una càmera, i ja està, i un quadre de luces, i ja està, a fer una pel·lícula a Niça. Què passa? Són francesos als anys 70, i són joves. Els agrada molt festejar.
Compte aquí.
A partir d'aquí...
Festejar, eh?
Sí, és que, clar, home, el festeig allà a francès... Perfecte.
I dintre subcategories que no abarcarem.
Exacte. A partir d'aquí tens el director, que és el propi Truffaut, que s'interpreta a si mateix, que s'enamora de l'actriu protagonista. L'actriu protagonista surt amb un altre dels actors. L'actor el deixa per un altre. I passen totes aquestes coses i a la vegada han d'intentar fer una pel·lícula. I és una mica intentar veure com aquest cine independent europeu, que no l'americà,
sí,
es du a terme amb quatre pedres, una càmera i un senyor fent així, allò amb les L's amb els dits.
Una mica la niña de dos ojos, no?
Sí, una mica sí. Però aquest punt que moltes vegades es critica, però que és un punt romàntic, de l'estil francès, a l'hora de fer el cinema, que té aquest encant, una mica, d'aquell muntatge que es mou molt, talls, colors molt apagats... A mi m'agrada moltíssim, jo us la recomano molt perquè és molt divertida. I això al francès els costa, eh?
On la podem veure?
Aquesta Filmin.
Filmin, eh? És d'agafar pastita, eh? Una mica?
No, perquè llavors els agafa pasta, es riuran d'ells. Això és el que m'agrada, aquesta pel·lícula.
Val, val, bona, bona. Tercera?
Som-hi.
Avui m'agrada més la secció
de
per
musical.
La música.
És que ja no sé què fer per mantenir el meu lloc de treball, eh? Com t'agafo? Com t'agafo ja al punt?
M'agrada molt, 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 molt.
Número 3. Va. Aquesta és una de les menys conegudes pel que direm els menors de 40.
Jo?
Podria ser jo, també.
Per poc.
Però a mi me la van recomanar molt el que et dic, les generacions... per sobre, com les del meu pare, el meu tiet, tota aquesta gent, perquè és una pel·lícula que crec que ha quedat oblidadíssima, que és Cautivos del Mal.
Jo no he vist aquesta, eh?
Aquesta, crec que pel tema que és, per això diem lo del cinema dins del cinema, és aquesta directament només tracta d'això, i tal com està muntada és... Kirk Douglas és un productor que havia sigut de molt èxit a Hollywood i està en completa decadència. I per intentar reflotar-se una altra vegada, se'n va a tres persones amb qui va treballar ell en els anys de l'època daurada i els intenta apretar perquè tornin a fer una última pel·lícula amb ell. Aquests tres són un director, un guionista i una actriu.
Val.
Els tres l'odien profundament. Perquè tots quatre han aconseguit l'èxit, però ha sigut passant les canutes perquè ell els va explotar, els va destruir, els hi va rebentar la dignitat, qualsevol cosa només per arribar a l'èxit del cinema. Llavors, el muntatge és un altre productor, que no entén per què no treballen amb ell, els hi pregunta un a un què els va passar amb el Kirk Douglas. Llavors, és una pel·li que es segmenta en tres històries. I a partir d'aquí es connecta els tres en el desenllaç final de... què decideixen fer. I aquí és on s'ensenya les alcantarilles, una mica, d'aquell Hollywood de grans platós i de grans idealistes i de grans diners i de grans cares, i que al final qualsevol persona, no, sí, podràs triomfar a Hollywood, hi ha un preu. I a vegades el preu és altíssim. I a vegades les conseqüències et porten en que això... doncs no es pot repetir.
Clar.
I és aquell punt d'anys 50, que hi ha com aquell punt de transició, de que ja veus que s'està acabant, no és el cinema dels anys 40, que eren parelles, allò, heteros, en el sentit d'home, dona, clàssics.
Sí.
I ja estava transitant allò una mica del western puro, i als 60 ja comença a fer baixada i arriben els de la Revolució Americana, com els Scorsese i tota aquesta gent. Llavors, és molt interessant veure-ho, perquè és una mica rescatar els dos mons, el pre i el post, en el punt mig, i dels quatre grans, les quatre grans figures, no? Els productors, els guionistes, els actors i els directors.
També és veritat que a mi em dius Kirk Douglas i em ve Spartaco.
Sí, sí. Però per això aquesta és molt interessant, perquè hi fa de malvat. Però no d'un malvat clàssic de Hollywood, sinó com un malvat que només trobaries a un despatx o darrere d'una càmera.
Hi ha uns perquè, quants.
Exacte. I en qüestió d'un productor, encara més.
Segona?
Som-hi. Aquesta és pregunta d'examen. Saps a quina pel·lícula surt aquesta cançó?
Uau. Digue-m'ho tu.
Si et dic Calogero...
És que he de parlar amb aquesta veu, amb aquesta cançó.
Una història del Bronx.
Home!
Que és quan surten els quatre amics que surten allà al carrer, que s'asseuen en unes cadires i va passant gent, i passen unes noies, la comencen a xiular.
Correcte.
Que és quan són jóvenes i alocados.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah. Estaves dient això, de que s'asseuen al carrer, correcte, etcètera, etcètera, i m'ha vingut al cap una altra pel·lícula. Ja estic desviant el tema, eh? Com sempre.
És el teu programa.
Allò de que una... com si fos el teu programa. Em ve al cap una pel·lícula, no sé si es copien pel·lícules, escenes,
sí,
no?
100%.
Sleepy...
Slippers?
Slippers.
La del Robert De Niro.
Ah, exacte. Sí. Que seuen tots a la terrassa de casa.
Exacte, com al principi de Mystic River, podria ser.
Exacte, també.
Saps? Aquest rotllo callejero dels amics. Això funciona moltíssim.
Correcte. Avui, però...
La número 2 El crepúsculo de los dioses.
Ha sortit ja amb alguna, aquí?
Sí. La qüestió és, reivindicarà sempre que pugui, el fet de que és de les poques pel·lícules traduïdes al castellà que amb el nom en castellà i el nom en anglès, els dos són un pepino. Hmm. Sunset Boulevard i El crepúsculo de los dioses. Estic em sembla fantàstica.
Estic d'acord.
Per què cinema dins del cinema? Evidentment, tots els cinèfils que m'estiguin escoltant la deuen tenir el pòster enganxat a casa, segur, amb la Gloria Swanson fotent el crit o els moviments amb els braços, etc. Però és, per mi, una de les obres magnànimes de Billy Wilder. Per què? Perquè si Cantando baja la lluvia et fa una transició del cinema mut al cinema sonor en modo comèdia, barra musical, aquesta és el drama absolut.
Correcte.
I és la història d'una actriu caiguda en desgràcia, perquè, evidentment, el cinema sonor ella no triomfa, i apareix a la seva vida un guionista també desgraciat absolut, que, quines coses, el Hollywood dels anys 40, que semblava tot d'estrelles.
Oh,
vaja,
oh,
sorpresa. I a partir de la seva relació intenta que aquest guionista li doni un paper perquè ella torni a triomfar en el món del cinema. Només amb aquesta premissa es construeix una de les millors pel·lícules de cinema negre de la història. I no es tornarà a fer res igual. Només pels diàlegs, només per com Wilder posa la càmera en certs moments de tota la casa, una mansió d'aquestes de Los Angeles, gegant amb aquelles grans escales, etc. I els cameos que surten en aquesta pel·lícula. Surt Cecil B. DeMille venint a plorar el braç de Gloria Swanson i després d'aquella gran escena final, que no penso dir.
No.
Però per mi és la partida de pòquer on apareix Buster Keaton i tres o quatre actors i actrius del cinema mut que no han triomfat mai més i ningú se'n recorda d'ells.
Flipes, no t'ho esperes allò.
I no t'ho esperes, i li veus la cara i entra ell i és en plan, i no li fan ni cas, perquè és que els hi és igual.
Exacte.
Ells són com morts en vida.
És així.
I tota la pel·lícula és una càtedra de com fer cinema universal i que és igual en quin any i que et vinguin a dir, no, és cinema antic i no sé què,
no,
un xaval de 20 anys que veu ara l'Ibai,
no
li agradarà, als 10 minuts està enganxat.
Correcte.
I si no està enganxat és que no li agrada res. A partir d'aquí, el que vosaltres vulgueu.
Top 1?
És que no pot ser un altre. T'ho he fet bé, eh?
Home, avui has fet la millor secció de tota la temporada.
Gràcies. Només per les músiques.
Només per
les
músiques.
És igual el que surti de la meva boca.
És que avui ni t'escolto,
Gràcies.
Víctor.
Perquè sàpiguen els oients, aquesta és la nostra relació laboral.
Va, Topu.
La número 1, evidentment...
Evidentment.
Cantando bajo la lluvia.
Home.
I se acabó. I que vingui qualsevol persona aquí a discutir-me. És que no es pot... No es pot discutir. I mira que l'hem posat en altres categories, també.
Sí.
Per exemple, el musical, jo la discutiria com el top 3, top 2, top 1 de millors musicals de la història. A partir d'aquí hi ha els components de sempre que parlem,
sí,
que són els subjectius.
Com a musical, per exemple, un West Side Story se la menja.
Sí, pel component que hi ha molta gent que no sap que totes les cançons de Cantando bajo la lluvia no són originals.
Correcte.
Són d'un musical que era el The Broadway Show o el Broadway no sé què, del 30 i alguna cosa.
Conec la història, però no conec el nom, sí.
I altres són petites adaptacions que fan ells i comencen a reversionar i fusionen 3, 4, 5 pel·lícules, perquè ja és la gràcia, és a dir,
clar.
Com el punt de la...
Parlar d'això, de fet.
Exacte. És el punt de la transició, el que dèiem abans, no? Del cinema mut al cinema sonor. Però aconseguir crear un guió en què és musical barra còmic de slapstick a l'estil Hermanos Marx, que només amb Make Him Laugh, amb l'escena aquella del O'Connor saltant pel sofà, allò ja és història del cine.
Correcte.
Amb els grans escenaris, que són els grans balls i les grans actuacions, que sembla un musical de Broadway que es fa avui dia. No té res a envejar La La Land, ja els agradaria. Alguns de La La Land haver aconseguit això. I després el punt històric barra romàntic, que és el Gene Kelly, que és com ell, la història és transversal amb ell. És a dir, ell aconsegueix fer la transició, la Lorna no aconsegueix fer la transició, però la Debbie Reynolds sí que fa la transició per l'altre costat. Llavors, és que ho té tot, aquesta pel·lícula.
És així.
I jo haig d'agrair que els meus pares me la posaven una vegada per setmana.
Mira que
quan
bé.
Jo era petit.
Veus?
És el millor que et poden fer els teus pares.
Tu has estat petit alguna vegada?
No.
Ja està.
No. Pensa que a mi amb 9 anys em van posar l'hundimiento. Des d'aquí, un abrazo.
Tenies 9 anys amb l'hundimiento?
Sí, perquè va sortir el 2004. I jo soc del 95.
Fas rabieta, Bueno, fa rabieta.
No, no et faci tanta rabieta quan... Sí, posa't en context. 9 anys, veient aquesta pel·lícula.
Dos preguntes ràpides.
Vale.
Que vull fer una cosa.
Donen premi?
No.
Llàstima.
Rosa púrpura del Cairo, no la posaries?
La posaria, 100%.
Val.
Sí,
doncs per, veies... per,
sí, bueno, perquè faig un top 5, no d'un top 25. És que has vingut aquí a criticar-me.
No, ja està, ja està, ja està. Bueno. Ja està. Segona pregunta, et quedes?
Sí.
Val. I la cosa que volia fer, David, qualsevol d'aquestes cançons, aquesta, per exemple, que és boníssima, deixa-la fins al punt horari. Anem a serveis informatius i de seguida tornem. Mare de Déu, quines músiques. Baby, my time is too expensive.